Sergi Molera.
Bon dia, són les 8. La meteorologia continua sent la protagonista aquest cap de setmana. Avui continuen les altes temperatures, tot i que no seran tan intenses com ahir, que es va viure el punt àlgid d'aquest episodi de calor. El risc d'incendi s'hi va afegir a la tarda, el risc de pluges abundants, les fortes ventades i pedregades. Protecció Civil, de fet, va activar l'alerta del Pla Inuncat. En les últimes hores, a les comarques gironines, hi han descarregat xàfecs importants acompanyats en alguns punts de pedra i ratxes fortes de vent. Un exemple és a Amer, on hi han caigut pedra de la mida d'un ou. Això va fer que durant la tarda d'ahir diverses platges del litoral de Girona i hissessin la bandera vermella per la mala mar combinada amb les tempestes elèctriques. Per altra banda, també continua l'atenció posada sobre el risc d'incendi. Ahir es va donar per controlat el foc que cremava el massís de les Gavarres, al Gironès, i que va afectar 2 hectàrees. En les últimes hores els bombers també han treballat en un petit foc a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès, i en l'incendi d'una cinquantena de paques de palla al Rosselló, al Segrià. A Catalunya s'han produït aquests ensurts, però a la resta de l'Estat diversos incendis molt més greus continuen cremant nombroses hectàrees. Un dels més importants és a Añón i Alcalá de Moncayo, a l'Aragó, on s'estima que ja han cremat més de 5.000 hectàrees i, de moment, el foc ha obligat a desallotjar unes 1.500 persones de la zona. Per altra banda, a pocs dies perquè es compleixin 5 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, considera que la societat no ha fet prou per les víctimes dels atemptats del 17 d'agost. En una entrevista a La Vanguardia, Trapero ha considerat que la societat no ha estat prou generosa amb les víctimes i creu que el conflicte polític que es va viure en els mesos immediats a l'atemptat amb el procés, ho va entabar tot.
Passant la febre d'aquell moment, no ha tingut gaire reconeixements. No ha estat especialment generosa. Jo crec que no ho ha estat perquè no se l'ha instat a ser-ho. Clar, és agost, és setembre i és octubre. I això ho explica tot. I crec que van ser moments de, bueno, de tempestats.
L'exmajor lamenta que com a responsable del cos en aquell moment no s'evités una tragèdia com aquella, però diu que se sent orgullós de la resposta que van donar els Mossos d'Esquadra. I en clau internacional ja se li ha retirat el respirador a l'escriptor britànic d'origen indi Salman Rushdie, que ha pogut parlar després de ser apunyalat al coll i a l'abdomen per un home de 24 anys en un acte literari a la ciutat de Nova York. Ho ha confirmat el seu compte de Twitter el president de l'institut on es va produir l'atac. Per altra banda, l'agressor del novel·lista s'ha declarat innocent després que ahir l'imputessin pels càrrecs d'intent d'homicidi i d'assalt en segon grau. El jove de 24 anys continua detingut i no té dret a fiança. Encara no s'ha confirmat el motiu de l'atac, però se sospita que l'atacant de Rushdie simpatitzava amb l'Iran i la Guàrdia Revolucionària Islàmica, coneguda com la branca dura del règim. I ara, els esports. Amb el Martí Odriozola.
El Barça no passa de l'empat a 0 contra el Rayo al Camp Nou el dia de debut a la Lliga. Els blaugrana van crear ocasions, però no van estar encertats en la definició. Un dia que Ter Stegen i Dimitrievski van lluir-se a la porteria i que l'àrbitre va expulsar Busquets per doble groga en temps de descompte. Xavi Hernández reconeix que l'empat és una decepció i fa autocrítica.
Crec que no hem de buscar excuses. No hem fet un bon partit, no hem estat bé, hem estat amb la presa de decisions malament, i tot i que hem arribat moltes vegades a l'àrea, la pilota no ha volgut entrar, el porter també ha estat molt bé, ells han defensat molt bé, és un equip molt treballat tàcticament, nosaltres també havíem treballat per contrarrestar tot això, no ens ha sortit prou bé.
Ahir també es va estrenar l'Espanyol, que va empatar a 2 al camp del Celta. Els blanquiblaus van igualar un 2-0 amb gols d'Edu Expósito i Joselu, de penal en l'últim minut. Diego Martínez posava en valor el punt sumat.
Pero creo que los méritos del partido del equipo, la primera part han sido buenos. Por lo menos empatar un 2-0 creo que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Insisto en las circunstancias tan complejas que hemos llegado y que estamos viviendo durante toda la pretemporada.
Avui és el torn del Girona, que s'enfronta al València a Mestalla el dia del seu retorn a primera divisió. El partit a 8:15 des de les 7 en directe a RAC1. I d'aquí poc més d'una hora, a l'Europeu de Roma de Natació, Mireia Belmonte participa en les sèries del 100 Papallona i Jessica Vall a les dels 200 Braça.
I el temps, el diumenge es presenta amb un matí de cel mig ennuvolat a les comarques del litoral i prelitoral i 4 gotes disperses entre Tarragona i Barcelona. A partir de migdia tindrem més estones de sol, però amb ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu, l'interior de Girona, nord de Barcelona i el massís del Port. Avui la temperatura baixarà de 3 a 5 graus a l'interior, amb moltes màximes de 31 a 36 graus, un descens que no es notarà a la costa, on continuarà l'ambient molt xafogós. Això és tot, ampliem tota la informació d'aquí una hora al Via Lliure amb Esteve Giral.
Give me
de tendències de sostenibilitat, de com ser sostenibles de manera divertida i que ens sigui fàcil per al dia a dia, i ho fem de la mà de la Sònia Flotats, que és la responsable de la web So Good So Cute, una web que ens agrada molt veure. Sònia, bon dia, que encara no t'ho he dit.
Bon dia.
I ens agrada veure perquè ens dona idees de fer coses, i avui volem parlar de, jo no sé si dir-li esport, però sí, un esport que, escolta'm, que ens permetrà ser més sostenibles.
Tal qual.
A veure com ho lliguem, això.
Sí, sí, avui es porto a l'esport més efectiu d'aquest estiu i el més sostenible, i segons com també el més trist, però és així. És el plogging. Segurament potser algú ha sentit a parlar d'ell. També té la versió submarina, que és l'eco-swimming, i que consisteix en fer els nostres esports preferits a l'aire lliure, és a dir, anar a córrer, anar a caminar, fer muntanyisme, natació, al mar... Però, a la vegada que practiquem l'esport, anar recollint la brossa que trobem pel camí. Què us sembla?
Clar, home, ens sembla fantàstic. Tant de bo no hi trobéssim res, però anar-ho recollint, i suposo que has d'anar preparat, és a dir, com a mínim portar una bossa de plàstic, no?
Sí, bueno, això del que vulgo, sí, clar, no passa res.
O bueno, potser la primera que trobem és aquella que reciclem ja perquè la fem servir aquella, no?
També.
Perquè segur que en trobarem de bosses de plàstic.
Seguríssim, seguríssim. I res, aquest esport és així de senzill, sembla una tonteria, però va néixer el 2016 a Suècia, que un senyor, l'Eric, aviam si ho sé dir, Alström, una persona que li agradava molt l'esport, córrer per la natura, va començar a trobar brutícia i es va emprenyar i va dir, doncs la vaig a recollir, i va començar a crear aquest moviment que és el plogging, que s'ha convertit mundialment famós, i hi ha inclús apps a les quals et pots apuntar per practicar-lo amb companyia. Per exemple, hi ha TwinUp, que és una app catalana.
TwinUp, eh?
TwinUp, exacte, mm-hmm. Que... Tu, per exemple, estàs de vacances ara, no? No sé, on esteu de vacances, potser no és on viviu normalment, segur. I aleshores busqueu si allà hi ha gent que vulgui practicar aquest esport amb vosaltres, us trobeu, a més us poden descobrir rutes autòctones de la zona que no coneixeu, o sigui que és interessant, i aprofiteu per recollir la brossa. És supermotivador aquest esport, perquè... Clar, et fa això, una motivació extra per sortir a caminar, que o a córrer o el que sigui. Multiplica l'esforç físic.
Sí, sí, clar, clar, perquè t'ajups.
Clar, clar, o sigui, i has de fer-ho bé, clar, exacte, o sigui, sí, no et lesionis. Exacte. I nedant també, imagina't, és que és una passada. El tema mental, perquè poses el focus completament amb això, amb la qual cosa t'oblides de que bòries i va molt bé fer esport en aquest sentit.
Sí, sí, perquè utilitzes els cinc sentits per reconèixer allò que és brossa i que has de recollir.
Exacte, hi ha inclús competicions, aviam qui recull més brossa, si mireu les apps, hi ha altres, go-plogging...
Està bé, perquè això sí. Et fa anar als llocs on també penses que potser trobaràs més brossa, i clar, és la que més necessita gent.
Exacte, sí, sí, i això és superbo pel planeta i per tothom. El benefici emocional que et dona de fer una cosa que estàs fent el bé, el fer el bé millora la salut, està demostradíssim, amb la qual ja està. La pau mental també, contra la indignació. Jo, per exemple, sóc una persona que m'indigno molt davant de coses com aquestes, doncs dius, pues fes alguna cosa, no et queixis tant. Sí. I fes, no?
Sí, sí, perquè moltes vegades ens sentim una mica espectadors passius de tot això que ens diuen que és, no?, que ens estem carregant el planeta, i dius, ja, i jo què faig? Doncs mira.
Mira, exacte, i quan vas a la natura, si t'emprenya a trobar-te coses, doncs pots o queixar-te i no fer res, o recollir-ho i ja està, ja no ho veus més i s'ha acabat, sí, sí, el problema.
Sí, sí.
Et permet conèixer gent, gaudir de la natura, per fer, per suposat, i remoure consciències, no? També, perquè si vas a fer esport i fas això, potser la persona que et veu que està fent esport allà mateix diu, ostres, sí, doncs sí, potser jo també puc fer-ho.
Sí, sí, això. Fins i tot quina vergonya, no? Aquest paper està a terra i l'ha hagut de recollir aquesta persona, doncs sí, sí, és una manera de conscienciar també el nostre entorn. I està molt bé que si estem a algun lloc que busquem alguna d'aquestes aplicacions que ens permeti trobar, doncs això, una comunitat potser,
clar,
de gent que pensa com nosaltres al final, que també és sostenible.
Sí, sí, si poseu a internet Ploga, que P-L-O-G-G-A, que és el moviment que va crear aquest senyor, l'Eric Halfstrom, trobareu un munt de reptes i d'històries al voltant. I ja us dic, i més cap aquí, doncs teniu TwinUp, o segur que hi ha altres apps que podeu mirar-vos si poseu plugin al cercador d'apps.
Que dèiem que el nom de plugin...
Plugin, sí, exacte, plugin, que ara ho he dit malament jo.
Plugin, exacte.
Sí, B és suec i B de jogging, no?, del córrer tal, i de ploca app, que no sé com es pronuncia, però que és recollir en suec. Ploca, com el sí, plocap, doncs això.
Mira, clar, de recollir i de córrer.
Exacte.
Per tant, anem a fer plogging, m'agrada molt, perquè no és que ho relacionem amb la pluja, res a veure.
Res a veure.
És plogging, però mira, així ens en recordarem. I serà deixar el planeta una mica millor del que com a mínim per allà on hem passat aquell dia ens l'hem trobat. Moltíssimes gràcies, Sònia. Ens trobem la setmana que ve. Que tinguis bona setmana.
Bona setmana.
La taula sempre es fa festa i si hi ha un arròs encara més, i avui volem anar cap a l'Empordà perquè allà volem que el Jordi Garrido des del restaurant Socarrel de Llofriu ens faci un arròs. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Molt bé, doncs amb ganes de cuinar perquè hem decidit que aquest estiu els arrossos seran l'estrella de la taula i volem que ens facis l'arròs que és l'especialitat del vostre restaurant, aquest arròs de peix de roca i gamba vermella que només de dir-ho ja ens agafen unes ganes de menjar-ne i de venir cap aquí.
Bueno, la veritat és que és la que més venem en el restaurant i és així que elaborem bàsicament peix de roca de la Llosa de Palamós, que ens arriba peix fresc. Elaborem un brou molt potent, 90% és peix de roca, verdures i crancs i galeres. Bàsicament el caldo que fem per a l'arròs és aquest.
Un caldo que ja, déu-n'hi-do, ja té molt, molt de gust, però, a veure, pensem, anem per parts. Primer fem el caldo.
Sí, nosaltres bàsicament el que fem és agafem el peix, el netegem ben net, li traiem una mica del que serien els budells, el rentem una mica i els torrem al forn. Un cop tenim el peix de roca amb una mica d'oli torrat al forn, elaborem un caldo. Amb un sofregit tradicional de tota la vida, afegim el peix, afegim aigua, les verdures que ja han estat sofregint-se durant 3 hores i el deixem infusionar durant una horeta i mitja. Molt important que no arribi a bullir el caldo.
Ah, està bé,
perquè el que volem nosaltres és extreure el màxim possible d'essència d'aquest peix sense que es desfaci el peix.
Clar, aquí està la gràcia, no? Perquè és difícil a vegades que no s'arribi a desfer. Simplement mantenint una temperatura que no arribi a bullir, aconseguirem que no es desfaci?
Bueno, és molt important també el sellat que nosaltres li donem al forn al peix, perquè creem una pel·lícula del torrat del propi peix.
Clar.
Creem una pel·lícula i el que fem és que el peix a la cocció ens aguanti més temps.
Clar. Val?
Perquè es fa una cocció molt lenta. Així és com tothom ens han ensenyat jo mateix a l'escola, no? De que un brou de peix havia de ser de 30 minuts, que havia de ser molt ràpid i tal. Nosaltres el que fem és que fem una infusió. És una tècnica japonesa, de com vaig dir al Japó, i el que fem és que d'un producte deshidratat elaborem un caldo. Nosaltres elaborem la mateixa tècnica amb un amb un peix deshidratat que deshidrata nosaltres.
Perfecte, doncs mira, per mi com a mínim una nova experiència. Doncs farem el caldo així, què més?
Bueno, després, bàsicament, els ingredients que serien per un costat tindríem el caldo i després el que seria els ingredients de el propi arròs, que seria el caldo, seria el sofregit de l'arròs, l'arròs de pals. Nosaltres utilitzem arròs de pals 100% de la varietat Bahia. És un arròs molt i molt bo, que aguanta molt bé la cocció. Nosaltres fem servir l'arròs de l'Espany de Pals, de l'Albert Grassot. És un pagès que li dona un carinyo, bueno, no sé si igual o més del que nosaltres li donem al propi arròs.
La combinació perfecta, doncs.
Llavors, tindríem això, després nosaltres agafem sípia fresca, adaus i calamar.
Sípia i calamar? A la sípia adaus i el calamar a rodalles.
Sí. Això seria, bàsicament, els ingredients de l'arròs. Nosaltres tenim el caldo, sofregim l'arròs amb aquest sofregit i oli, fins que s'impregni bé aquest sofregit, que utilitzem tomàquet, diferents ingredients, que no diré.
Sempre n'hi ha algun de secret, eh? Clar.
Sí. I després el que fem és afegir el calamar i la sípia fresca tallada d'aus i el calamar a rodalles, sofregim tots els ingredients i a partir d'aquí li tirem el caldo. Mm-hmm. Quina és la particularitat del nostre arròs? Nosaltres cuinem l'arròs amb les tòries de les vinyes que tenim al costat del restaurant. Què vol dir això? Nosaltres utilitzem el gas, per a res.
Mm-hmm.
Nosaltres som primaris en el tema del foc, utilitzem tal com feia la meva àvia de València, perquè jo vinc d'un poble de València, de Xàtiva, i cuinem l'arròs amb foc de llenya natural.
Oh, que bo, com abans les cuines econòmiques també, no? Que també al final era foc de llenya.
Mm-hmm. Exactament. Nosaltres fem servir les mateixes branques que es fan servir per fer els calçots, o algú fa servir per cuinar cargols, i el que tenim és una flama molt potent, un poder calòric molt alt i un toc de fum que li dona a l'arròs després.
Clar, val? Aquest perfum que li donarà a la fusta jo crec que és difícil d'aconseguir de cap altra manera. Sí, sí.
Exactament. Clar, nosaltres pensa que fem molts arròs i nosaltres la nostra tècnica és aquesta, no? És que cuinem amb foc de llenya natural.
Va.
És una mica el que la gent quan arriba a l'estona, no? Perquè dic, què
esteu
fent, no?
Sí, sí. Tot un luxe.
I llavors una mica és això, que per mi és molt important perquè el gra d'arròs, a l'hora de cuinar-lo, ha de tindre un poder calòric molt alt. Què vol dir això? Que a la que li posem el caldo, a l'arròs sofregit, és molt i molt important que bulleixi molt ràpid. O sigui, el que és el gra d'arròs necessita un poder molt gran. Això és superimportant. No podem començar molt a poc.
Per tant, tirarem el caldo bullint en aquell moment.
Exactament.
Uh-huh.
És molt important que comenci a bullir molt ràpid, perquè el gra d'arròs, perquè ens fem una idea, és com una esponja. I aquesta esponja, el que necessitem és que l'arròs absorbeixi el més ràpid possible el caldo, però que no se'n sobri.
Uh-huh.
Llavors això només ho podem aconseguir amb molt de foc.
Oh, quina gana ens està agafant. No sé si aquest arròs, una vegada ja fet, l'acompanyeu, l'acostumeu a acompanyar amb allí oli o li poseu alguna picada d'allí julivert? No, fora, eh? Perquè
no,
tot això ens mata el gust.
Ara, aquí tindríem, per un costat tindríem ja el caldo, tindríem el sofregit, tindríem l'arròs, ja hauria absorbit tot el caldo, i en els últims 3 minuts de cocció afegim la gamba vermella, que la tenim pelada només del cos, i la deixem caure dintre amb la mateixa escalfor que li queda a l'arròs i amb els 5 minuteis de repòs que li queda s'acaba de coure la gamba.
Home, és que aquí tenim uns ingredients que ja són l'estrella, clar que sí.
Sí.
Boníssim, boníssim.
Té allioli.
Què?
Per mi, no.
No, perquè mata el gust, oi?
Prohibit.
Prohibit.
Clar, pensa que nosaltres busquem la màxima essència possible dels caldos i dels sofregits i d'aquell arròs que et penjaràs, que sap 100% a peix de roca i gambes.
Mm-hmm.
Clar, posar-li un allioli és com espaiar tota la feina que hem fet nosaltres darrere.
No, fora, tens tota la raó. Hem de notar tots els gustos d'aquest peix de roca tan ben bullit que ja l'hem fet amb tota la intenció i que amb l'allioli o una picada d'all i julivert mataríem el gust, evidentment.
Exactament. Sí.
Sí, sí. Doncs escolta, amb moltes ganes de provar aquest arròs de peix de roca i gamba vermella d'aquí del restaurant Socarrel de Llofriu i gràcies per dir-nos aquesta recepta que... Home, segur que no ens sortirà igual, això ja ho sabem d'entrada.
Bueno, si no us surt igual, sempre podeu vindre al restaurant.
Ah, exacte, jo també, jo em sembla que opto per aquesta opció. Si algú s'atreveix, que s'arrisqui, i segur que com a mínim amb els ingredients quedarà bé, però com aquest, com el que feu vosaltres, s'ha d'anar al restaurant directament. Moltíssimes gràcies, Jordi Garrido, una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Va, gràcies.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Busquem llocs on perdre'ns aquest estiu, punts estratègics que siguin poc freqüentats, allunyats de les carreteres, per això sí, 100% mediterranis. La Cecília Lorenzo és l'autora de 15 excursions a peu pels fars de Catalunya, de Cossetània Edicions, i volem que al llarg d'aquests dies d'estiu, com ja ho hem fet amb 4 fars crec que portem, ara aquest és el quart, ens recomani alguns on perdre'ns i també trobar la seva part de museu, etc. A més, els fars acostumen a trobar-se en llocs molt amagats, però molts d'ells han sigut escenaris de pel·lícules, de novel·les, punts d'inspiració. Cecília, bon dia.
Bon dia.
Volem trobar aquests punts d'inspiració paisatgística i ens anem avui a Tossa de Mar.
A Tossa de Mar, anem a la Costa Brava, no? Ara que ve tan de gust banyar-se gaudir de les seves aigües tan netes, cristal·lines.
I veure aquest blau tan intens que ens ofereix el Mediterrani.
Sí, i per això anem al far de Tossa, Tossa de Mar, que és un far doncs, molt especial, no tant per la seva arquitectura, que també, no? Però és un far senzill, un far d'estil mediterrani, no gaire alt, però que està situat en un lloc també molt estratègic, entre penya-segats, amb una vista espectacular, i té la particularitat que en l'antic habitatge del faroner ara hi ha un espai museístic, que és un espai on s'exposa una exposició permanent, que es diu Un segle de senyals marítims a la Costa Brava, i per tant és una cita imprescindible pels amants dels fars, perquè ja pots veure doncs, tota la història dels fars de la Costa Brava, no? I veure la seva evolució, la seva història, la seva arquitectura, els pots, hi ha una maqueta on els pots veure tots situats, pots saber quin senyal lumínic emet cada un d'aquests fars de la Costa Brava, pots veure bombetes, estris que feien servir, un audiovisual també molt interessant, en què es documenta doncs, la vida de l'últim farer del far de Tossa. Per tant, és un lloc que tant paisatgísticament com culturalment molt interessant i que val molt la pena.
I com sempre diem, de fer una ruta que ens permeti també passar per llocs, per platges, per situacions que probablement les trobem poc transitades. En aquest cas és un camí de ronda. Aquí estan molt ben fetes les senyalitzacions i està tot tan ben preparat que són més densos. No sé quina excursió ens proposes tu.
Sí, proposo una excursió que va des del mateix far de Tossa, que està situat a tocar de la Vila Vella de Tossa, no? D'aquesta ciutat medieval, una de les millors conservades de Catalunya. I, per tant, és una excursió que ens permet primer conèixer aquesta Vila Vella, els seus carrerons tan pintorescos, i després resseguir la costa fins a Cala Pola. És una ruta que és de 2,5 quilòmetres, per tant no és molt llarga, i però que ens permet passar per llocs molt, molt idíl·lics, no? Aquestes cales que comentàvem, aquests penya-segats envoltats de pinedes, no? Aquesta vegetació que arriba gairebé a tocar les platges i que es fa tan agradable de fer. No és una excursió molt planera, perquè té moltes pujades i baixades, no? Moltes escales també, i passa per llocs doncs, molt, molt bonics, aquesta mateixa Vila Vella de Tossa, la platja Gran de Tossa, la platja de la Mar Menuda, que també encara està al terme de Tossa de Mar, voreja tot el litoral, passa per l'illa d'Espalomar, que la veus des del camí, una petita illeta, Calabona i finalment Cala Pola, no? Són platges això idíl·liques amb aigües cristal·lines, amb aquest blau turquesa tan, tan intens, i que la veritat que ara en aquesta època de l'any doncs ve molt de gust fer aquest tipus de recorreguts.
I jo recomano també que surtin una mica més aviat, perquè són camins que estan tan a prop de la platja que hi ha pocs llocs on refugiar-te del sol quan la llum encara no apreta tant, quan els rajos del sol encara no apreten tard. És una mica més fàcil de fer-lo, és una ruta més agradable, i escolta'm, si tenim molta calor, aquestes platges ens estan dient, va, tira't, vine cap aquí, remulles, eh? I baixarem la temperatura, per tant, trajo de bany a sota i remullem-nos també una mica i aprofitem aquestes cales que, depèn de quina hora del dia, encara no estan gaire plenes.
Sí, sí, és el que tenen els camins de ronda, no?, que venen de gust. Aquesta època de l'any o te'n vas a la muntanya o un camí de ronda, val la pena per això, perquè en qualsevol moment et fas una capbussada.
Sí, sí, i normalment diem de fer-los durant el dia, aquests passejos, però no sé si aquest camí de ronda l'està tan ben senyalitzat. Escolta'm, si ho fem també quan ja s'amaga la llum, Doncs el podem fer, no?, probablement.
Sí, no, a més ara que es fa de nit tan tard, no?, mm-hmm, també podem aprofitar les últimes hores de la tarda, capvespre, mm-hmm, una posta de sol des de Cala Pola.
Espectacular, espectacular.
Pot ser un bon plan.
Ai, tant, ja em ve de gust fer-lo ara. I quan ja no hi ha llum és quan els fars parlen més i els podem veure més. Quin senyal emet aquest far?
Doncs en el cas del far de Tossa de Mar, és una llum blanca d'un més tres, no?, que vol dir un llampec i al cap d'una estona tres, cada 20 segons. O sigui, cada 20 segons tens aquest ritme de llum, no?, d'una llum blanca més tres.
Doncs bé, si quan ja no hi ha llum solar mireu al far, veureu que ens explica, doncs, això, aquests tres senyals lumínics, i primer un, no?, i sí, després aquests tres.
I tres.
Doncs ja hem fet aquesta ruta a Tossa de Mar, fantàstic, ens ha agradat molt fer aquest camí de ronda, i la setmana que ve en farem més. Cecília, que tinguis bona setmana.
Vale, igualment.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Hem decidit omplir casa nostra de plantes. De fet, la pandèmia ha popularitzat encara més la botànica d'interior i de fet, hi ha estudis que demostren que hi ha hagut un augment d'aquest consum. Per exemple, l'enquesta nacional de jardineria del 2021, que ja parla als Estats Units d'un augment del 28% respecte al 2019. Volem omplir la casa de plantes, veiem que també és una tendència i volem fer amb algú que en sap molt, com és l'Anna Ventura, d'Aventura Floristes. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia.
I vam omplir la casa de suculentes perquè pensàvem, escolta'm, que ens aguantin bé l'estiu, però hi ha un altre tipus de plantes que també són molt nostres, molt del territori, que també donen aporten alguna cosa més, com són les plantes aromàtiques.
Exacte.
I suposo que aporten alguna cosa més perquè les podem fer servir per cuinar, fins i tot.
Moltes d'elles, o quasi bé totes, es poden fer servir per cuinar.
De quines plantes estem parlant?
Mira, estem parlant, per exemple, del el romaní, que tots coneixem, la farigola, la lavanda, la menta, la Maria Lluïsa, el cibulet, l'alfàbrega, tant la pesto com l'altra de fulla petita, la santolina, el curri, la sàlvia... És que me'n deixo,
No, és que hi ha infinitat.
Coriandre, l'espernallac, la ruda, el julivert...
Totes aquestes?
Sí.
Totes tenen el mateix tipus de cuidado, no?
No. És que, teòricament, més o menys, sí. Però al final, totes tenen una miqueta de diferència amb el tema del rec i amb el tema del sol. Llavors, si les tenim a dintre de casa, no és el millor... Val? Perquè és una planta que de fet que vol estar a l'aire, vol que li toqui el sol, però tampoc molt, vol molta, el que sí que vol és molta claror. A vegades a dintre les cases, en les cuines, no tenim la claror necessària, i llavors el que passa a dintre és que se'ns espiguen. Per tant, realment el millor és poder-les tindre
a
fora.
Sí. Per tant, les tindrem a l'exterior, però tindrem aquesta varietat que no sé si totes són autòctones. O han entrat modes que
han entrat modes. Sí. El que passa que ja arriba un punt que ja quasi bé són autòctones.
Clar, les hem fet autòctones perquè ens haurem viscut en el nostre territori.
Sí. I a més, com que és una planta que es fa servir molt, totes elles, aleshores, clar, ja la cosa canvia en diferència d'una planta que sigui, per exemple, doncs, més decorativa. Val? Aquestes...
Perquè n'hi ha moltes d'elles que són també de temporada, o com a mínim la fulla la treuen només a l'estiu.
Exacte.
Estic pensant ara, per exemple, en la fàbiga, que de sobte veus que desapareix, però no moren tampoc. A vegades es reprodueixen sense donar-te'n compte tu.
Sí, el que passa que a l'hivern sí que realment els hi costa més. Llavors, normalment a l'hivern no n'hi ha. Ara comença tant l'alfàbrega pesto, que és la de fulla més grandeta, com l'altra de fulla petita, que diuen que va bé pels mosquits, també.
Sí, això ho havia pensat jo, perquè soc de les que em piquen m'atrapen sempre els mosquits, que l'estiu passo fatal.
De totes maneres, no hi ha res infal·lible, eh?
No hi ha res infal·lible. Ho dius per pròpia experiència.
Exacte.
Però com a mínim, psicològicament estàs més tranquil envoltat.
Una mica ajuda.
D'aquest tipus de planta que diuen que els espanta una mica. Sí. Com a mínim, alguna cosa farem.
Exacte.
I quines altres ens aniria bé i que són també només d'estiu? No sé si n'hi ha més que siguin només d'estiu.
Sí, per exemple, la sàlvia. La sàlvia també es fa servir per cuinar.
Per infusions.
Per la pasta i per infusions. La ruda també, per infusions. S'ha de vigilar per això amb la ruda. Què més? El julivert. El julivert, sí, sempre.
El julivert podem tenir tot l'any.
Exacte. La menta també la podem tenir tot l'any. Tot i que la menta és molt senyora.
És més complicada, oi?
És una planta que, en el fons, és senzilla, però... és un problema, perquè si et passes de rec o et quedes curt de rec, ja l'hem pifiada. Així que, si no, de totes maneres, quan veus que se t'han anat de mare, talla, que torna a rebrotar,
veus,
que a vegades t'acaba anant bé. Sí, sí.
Per moltes plantes, no? Quan veus que estàs dubtant de si aquella planta està tirant o no, tota tallada, curada tota.
Sí, sí.
Però
no,
també l'estiu?
No totes, eh? No és la millor època,
no,
però clar, quan la menta la tens desesgarbada d'aquella manera, llavors, també vol el sol, però tampoc massa, però tampoc la pots tindre a l'ombra, o sigui que...
La menta, escolta'm, l'haurem de vigilar.
Exacte.
Eh? Cures intensives sempre.
Sí, la més forta seria el romaní. Sí. El romaní i la farigola realment són les més fortes.
I que bo que queda un plat quan hi poses una mica de romaní i de farigola, canvia totalment el gust, eh?
I
el llorer també,
el
podríem
llorer
tenir
també.
Un.
Exacte.
Sí, sí, sí. Romaní, farigola i llorer seria la planta que hauríem de tenir tots a casa perquè sempre l'acabem fent servir per cuinar.
Sí, sí, sí. I el llorer és una planta que és molt forta.
Sí.
Vull dir que realment et
tira
sol.
Que se pot arribar a fer gairebé un arbre, eh?
Sí, sí, sí. És planta arbustiva i es va fent gran.
Sí, sí. És curiós, eh? Aquestes plantes que fem servir tant quotidianament i que les comprem ja només les fulles.
Exacte.
Pensar que són tan fàcils de criar dins de casa se't fa estrany també.
Sí, 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 sí. Exacte.
I a més fa bonic.
Evidentment. Evidentment.
Doncs ja tenim totes aquestes aromàtiques que, escolta'm, no només les disfrutarem i les mirarem,
exacte,
sinó que a més les podrem...
Ens les menjarem.
Sí, sí, ens les menjarem. I aromàtiques, i després n'hi ha que no són per menjar, però que, escolta'm, fan un aroma...
Sí.
...que t'hipnotitzen.
Sí, 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 sí. Hi ha, per exemple, la lavanda. Buf, és espectacular.
És espectacular. I després també, abans parlàvem també del galant de noche, el galant de nit, la dama de nit...
Exacte.
Que fa olors a hores concretes del dia.
Sí, 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 sobretot a la nit. La nit tot queda més pausat
i
fan una olor... Molt, hi ha molts gessamins d'aquests que són espectaculars, l'olor... t'embriaguen realment.
Sí, i també es consideren aromàtiques aquestes.
Sí, 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 sí. Exacte.
Doncs si volem perfumar casa nostra, què millor que tenir el balcó obert, perquè l'estiu l'hem de tenir obert, perquè si no morim asfixiat.
No pots aguantar-te.
I que
hi ha
moltes
plantes. Hi ha també els rosers. Hi ha el roser pitiminí.
Oh, que fa una olor boníssima.
Que està molt pobre. N'en queden molt pocs de rosers pitiminis.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Té una durada molt curta la flor, però el roser pitiminí fa un olor espectacular. També hi ha els rosers, els normals, els d'olor, que ara se n'han venut, per exemple, molts per Sant Jordi. Aquests també fan molta olor. Això també és una planta que és forta. Has de vigilar amb les plagues, que no agafin botritis, no agafin fongs, però...
Tirant fungicida de tant en tant...
Sí,
has d'anar controlant algun ensurt.
Exacte.
Doncs ja tenim les plantes aromàtiques, que també serà un bon ambientador per casa nostra, i per tant l'ànima de casa nostra també estarà cuidada a nivell olfactiu.
I tant.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna Ventura. Si la voleu seguir, podeu seguir venturafloristes.com a través d'internet. Ens trobem la setmana que ve.
Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
Durant aquests dies també volem parlar de ciència, ho fem de la mà de gent que forma part d'aquesta plataforma Neurones Fregides, i en aquest cas concret de ciència oberta. És el Nil Salvat Rovira, que és bioquímic especialitzat en neurociència. Nil, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, aquests dies d'estiu en què la gent està a la platja, sembla que hi ha un animalet que torna, sempre torna, sempre torna, que crec que en molts caps no ha marxat.
Exacte.
I que són els polls.
Exacte. Sí, sí,
també
estem bastant acostumats també durant l'estiu a veure tot de casals plens d'infants, campaments, però no és l'únic animalet que tenim per allà a la Quitxalla, sinó que també tenim els polls, I, de fet, parlant una miqueta ja en propietat, els polls són concretament uns insectes de l'ordre dels, a veure si aquí no m'equivoco, dels ptiràpters, que són una agrupació d'aproximadament unes 3.000 espècies.
Caram.
I que últimament també, per exemple, s'ha posat molt de moda la zoonosi per la pandèmia, que és quan una infecció traspassa un diferent grup d'animals. I en el cas dels polls, per exemple, podem assegurar-nos de que no infecten ratpenats o pangolins.
Per tant, podríem dir que els polls no són una via de transmissió, no?
Exacte, més o menys. Podem estar més o menys segurs. El que sí que s'han descrit són tres espècies de polls, que són amb les que som més o menys familiars, que aquests sí que s'alimenten de sang i són potencials transmissors de malalties. Que aquí és on podríem trobar el poll del cabell, que és del que parlarem avui bàsicament, el que també es coneix el poll del cos, que tot i que es digui del cos, viu a la roba, i el poll del pubis, que es coneix tradicionalment com a lladella, que són les ladilles en castellà.
Sí, sí, i a la pràctica ja ens ho sabem, però com funciona teòricament això de tenir polls?
Vale, doncs centrant-nos principalment en els polls del cabell, el procés pel qual els polls infecten un animal es diu periculosi, i per posar-nos en context i posar alguns números, segons el Pediatric Infectious Disease Journal, que és una revista de malalties infeccioses d'infants, anualment es tracten només als Estats Units 14 milions d'infants per pediculosi.
Sí, 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 és que jo crec que és una plaga i que la majoria de mares ens passa, que en algun moment o altre hem hagut de treure polls als caps.
Exacte, i jo aquí, que potser només veiem a la ràdio perquè també tinc el cabell llarg, també és una cosa que al llarg de la història m'he hagut de trobar. Doncs bé, també és un procés que es coneix bastant, comença amb una llèmena, que és l'equivalent a un ou, i aquesta llèmena dura entre 6 i 8 dies, té un color entre blanc i grogós i es sol trobar a les arrels del cabell, que són les femelles per on els ous.
Uh-huh. I bé, això seria la part de descriptiva, però la picor característica, què la provoca? Com ho provoquen?
La picor en concret surt com d'un efecte secundari de la seva alimentació, ja que, com he dit abans, els polls s'alimenten de sang fresca, que van foradant les capes més externes de la nostra pell amb les seves pinces vocals, una mica com mossegant. Uh-huh. Durant els seus àpats deixen anar una saliva que té efectes vasodilatadors i anticoagulants, que el que fa és que ens irrita la pell i ens produeix com aquesta picor característica, que tot i que tarda entre 4 i 6 setmanes a sortir, per tant, quan ens pica ja és una mica tard. És una picor també que a vegades psicològica, que si estem parlant de polls segurament a casa
sí,
ara tothom li rascarà.
Ara ja comencem a rascar-nos, però exacte. A part d'aquesta part psicològica hi ha una voluntat d'acabar amb ells, que això és una tasca a vegades gairebé improductiva. El vinagre, per exemple, és una de les coses que s'ha utilitzat tota la vida i serveix?
D'això se'n pot parlar bastant, perquè de fet, per informar-me també he estat mirant molts articles científics. Del vinagre no hi ha res. Hi ha articles científics que diuen que el vinagre no és especialment eficaç com a repel·lent o com a agent per eliminar les llèmenes. N'hi ha altres que assegura que sí que debilita la paret més externa de les llèmenes. No hi ha com un consens molt establert al voltant d'aquests remeis més tradicionals.
Però potser pel bitxo sí, és a dir, tu parles de llèmenes, però potser quan ja és el poll fora, tampoc.
La idea de qualsevol tractament és atacar la població ja directa de polls, perquè si les llèmenes són un ou així com més estanc, uh-huh, estan més a cobert.
Escolta, mi, malgrat tot, seguim fent olor amanida i seguim posant-nos bosses al cap, perquè pensem que així els ofeguem, no?
Exacte, com puguem. Però la cosa és que també hi ha moltes altres solucions. La primera també és rapar-se, però ja entenc que la gent amb el cabell més llarg és més aprensiva a aquestes solucions. El que sí que he trobat és que cap al segle XV hi havia un tractament que utilitzava mercuri. Ui. Per fer fora els polls, que avui en dia no és gaire recomanable.
No, està considerat supertòxic, no?
Sí.
I els kits aquests que venen a la farmàcia, perquè hi ha vegades que diuen no, això és que això és tot interessos farmacèutics i és un negoci per elles.
No, la idea és que tenen un remei bastant màgic que es diu permetrina, que és una molècula que és un insecticida que ataca el sistema nerviós d'aquesta família, de tota la família sencera, on, per exemple, podem trobar també altres paràsits com la sarna. I, de fet, la permetrina també és un dels remeis per atacar la sarna. També pels temps d'incubació que tenen tant les llèmenes com els polls adults, d'aquí ve també la cosa de repetir els tractaments cada 14 dies, per fet de poder matar tota la població que tinguis.
Clar, la que encara no havia nascut, doncs que neixi i acabar-la de matar.
Exacte.
Perfecte. Per acabar ja, com evitem ser part del problema? És a dir, passar aquests polls als altres, ser font de contagi?
Aquí hi ha un parell de creences populars, i és que hi ha gent que diu que ni s'acosta a la gent que té polls, amb això assegurada que els polls no salten, només s'arrosseguen, el que sí que es poden transmetre a través de llençols, roba, barrets, gorres, pintes, tot això que també és bastant tradicional, i que fora del cap d'una persona només podrien durar des d'hores a un parell de dies, perquè no tenen aliment.
Doncs mira, com a mínim ja sabem que no és tan fàcil tampoc contagiar-ho, però sí, a les colònies més de més d'un pare haurà dit, escolta'm, jo el vaig portar sense i em torno a casa ple de
punts. Principi de curs i tot quan estem tots junts.
Doncs espero que hagi sigut molt útil aquest espai d'avui, que ha estat presentat pel Nil Salvat Rovira, que és bioquímic i que a més és membre de Ciència Oberta, aquest portal divulgatiu.
Exacte.
En el que feu molt, molt bona feina i que a més pareu de ciència en català.
Exacte.
I de manera molt fàcil per tots. Us seguirem a través d'aquest portal. Moltes gràcies, Nil, que vagi molt bé.
A tu, adéu.
La primera pedra.
I tanquem el diumenge de la primera pedra amb el racó d'Instagram, perquè ens volem endinsar avui de la mà del Marc Bala, redactor del Versió i a més editor dels apartaments Hawaii aquest estiu.
Efectivament.
Marc, contents de tenir-te aquí.
I jo de venida, que m'hi convidis i d'estar aquí.
Sí?
Clar,
que bé.
La mar de bé.
Aquí els que hem estat durant l'estiu donant el callo, doncs ens donem la mà.
Home, i tant.
I volíem saber, no sé si tu creus que es pot conèixer una persona pel seu compte d'Instagram?
Depèn qui. Hi ha gent que és més tancada, no? Hi ha gent que ho exposa tot. Jo, sincerament, crec que no pots conèixer una persona, perquè involuntàriament ens acaba agradar. Vull dir que traiem allò que ens agrada mostrar i allò que no, doncs, ens fa més mandra pública. Per tant, com que la gent tenim les dues cares, doncs, clar, no penjaré jo ara una foto allà en pijama, menjant crispetes al sofà de casa meva, allò tot amb
molles... No queda
glamurós. No. Ara, en canvi, dius, ai, mira aquesta foto que ho han fet aquí, el sol, ara... Aquesta sí que la penjo.
Que sí.
Llavors no pots conèixer algú.
Tu el tens privat o públic?
El tinc públic, però perquè va haver un moment que també vaig pensar que no compartia coses massa privades de la meva vida i poso coses que no... que crec que no arriben massa a la meva privacitat, a la meva vida privada. I llavors, com que ja tenim una feina que ja et dona prou exposició, no faig servir l'Instagram per exposar-me més encara.
Mm-hmm.
Llavors, doncs, el tinc una mica...
Nosaltres el que hem vist és que tens molta ràdio i molta música.
Sí, sí, bàsicament perquè són les meves dues passions, que és la música i la ràdio. I amb els grups, sobretot és per anunciar coses, o ara estem gravant, ara traurem un disc, per fer una mica de promoció, o perquè des dels comptes dels grups t'etiqueten allò que...
Bueno, t'etiqueten,
ens etiquetem perquè som nosaltres mateixos. Home. Però llavors ho comparteixes.
Digue'ns quins són els teus grups.
Mareta Bufona, que a Instagram és @maretabufona, i l'altra és Copalotus, també @Copalotus.
Doncs dintre de totes aquestes fotografies i coses que poses de molta música, també hem trobat una fotografia que ens ha cridat una mica l'atenció, que és quan tu estàs de petit assegut al costat del Toni Capés del Jaume Noia.
Sí,
no
sí.
sé si ara somiaves... I tu poses, em sembla que en la fotografia poses compte amb el que somies perquè pot ser que es passi realitat.
Sí, és que és bastant forta aquesta
foto.
És
molt forta. Sí, sí. Què va passar?
Doncs mira, jo aquí hauria de tenir uns 10 o 11 anys, a molt estirar. Ells estaven fent el Versió Catalunya Ràdio i la meva tieta és molt oient de la Versió. I llavors, clar, estic parlant en unes èpoques que no hi havia pandèmia, hi havia públic... I la meva tieta hi va anar i jo, que m'apuntava a un bombardeig, vaig dir, vinga amb vosaltres. I allà em vaig començar a enganxar una mica i em va agradar molt el programa i quan va acabar, doncs, em vaig voler fer una foto amb ells. I aquella foto, doncs, clar, va quedar en la típica caixa de sabates amb moltes fotos, però jo sabia que la tenia, aquesta foto. I jo vaig començar el Versió Estiu amb el Xavi Rocamora i els hi vaig comentar, dic, ostres, que fort, quines coses, que estic fent el Versió Estiu i tinc una foto amb ells. I mira, una cosa que porta l'altra, i quan just vaig entrar al versió, li vaig comentar amb el Toni, dic, Toni, és molt fort, però jo tinc una foto amb tu i amb...
I amb els hi vas donar material bo,
sí, llavors aquí va ser quan...
perquè comencessin ja a fer el show, que ja ho recordo, i
clar,
tant.
Van dir, sí, és una bona oportunitat per donar com la carta de presentació d'aquest nou membre de l'equip. I em sembla que, si no m'equivoco, això es va fer una peça web a RAC1.cat,
sí,
i es va viralitzar molt, molta gent m'ho deia, ostres, quina foto tan xula. I és això, això que està tan de moda de fer també les xarxes, que és reproduir la mateixa posició, no?, com amb 20 anys de diferència, una miqueta més, poder. Sí, 20 i pocs anys després, amb, bueno, també veus una mica les diferències.
Bo,
jo més gran i més pelut.
T'esperaves que algun dia acabaries fent això?
La veritat és que no.
Ho has buscat decididament i intencionadament, o t'hi has portat la vida?
No, m'hi ha portat la vida, sí. Sí, sí, no, no és allò que jo porti 20 anys tirant currículums al versió perquè m'agafin. No, no, jo vaig estudiar... De fet, vaig començar fent... De fet, la meva vida anava cap a magisteri musical, perquè per la música, i també m'agrada molt, doncs, això de... Estava, era monitor d'esplai i tot això, i dic, doncs mira, faré magisteri. No em vaig acabar sentint a gust a la carrera, vaig canviar, vaig fer periodisme, i aquí, doncs, una feina et porta a l'altra, fins que he anat a petar el versió.
Has anat a petar el versió, i la música també, també ha sigut protagonista.
Well, it's 1:40, 2:40, 3, get ready, now go get food, don't you? Step on my boots and get shoes.
You can do anything to me. Més d'un haurà pensat en l'Elvis. No, no, el Marvala.
Home, no, tampoc ens flipem ara.
Home, déu-n'hi-do la imitació, eh?
Jo
tu
estic...
sabràs que hi ha hagut una reacció.
Sí, 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 sí.
Que no, ha portat molta cua.
Jo vaig flipar quan va passar tot això, perquè, com sempre fem cada tarda, tot forma part d'uns gags, no? El context és l'humor i el show. En cap moment vaig plantejar dir, ei, que jo sé imitar molt bé l'Elvis. No, no, jo crec que els va sorprendre, perquè precisament veníem d'escoltar un imitador d'Elvis que era una mica pèssim, que vivia a Sevilla, vam fer aquest show, i al final vaig dir, escolta, si voleu us presento l'Elvis de Vilanova. Suposo que els va agafar una mica contrapeu, això, però realment, de fet, si et pares a escoltar-ho, entro malament, perquè clar, l'entrada és com que entres tu abans que la música.
Home,
bueno,
jo crec que tots sabíem que estaves a la ràdio, que clar, tot era una mica més complicat, i que, però déu-n'hi-do.
I he de dir que la meitat del mèrit és del Xavi Alujas, del tècnic, perquè va posar la reverberació i el delay curt molt a l'estil Elvis, i quan vam acabar li vaig dir al Xavi Alujas, dic, la meitat de l'èxit és compartit.
Home, jo t'he de dir que el Xavi Alujas, per bona voluntat que hi posés, a mi no em deixaria com a tu, eh?
Però bueno, ara tu em poses aquí a cantar Elvis, així, despullat, diguéssim, a la base, sense la reverberació i això, no fa el mateix efecte.
Ja, bueno,
és un Elvis acabat de llevar, que no té efecte.
Escolta'm, seguint amb l'Instagram, quina és la fotografia que més t'agrada de les que has penjat?
Ostres, doncs...
Difícil.
És difícil, n'hi ha moltes. Potser, mira, n'hi ha una que m'agrada molt, que precisament va ser durant uns assajos amb els Mare Teofona, que en una masia hi havia un gos... no recordo el nom del gos, però jo estava cansadíssim i em vaig estirar així al terra, i estava allò que en una de les pauses, i el gos es va posar allà al costat, allà com si fóssim dos gossets, la veritat, i algú va fer una foto i vaig dir, doncs mira, la comparteixo, i vaig posar l'animal més fidel a les migdiades i un gos, sí, que més fidel a les migdiades que jo no em supera ningú.
Per tant, et treballes com a bon guionista que ets, et treballes als peus de foto d'Insta.
Bueno, sí, però perquè és com ja que s'ha de menjar la gent, això almenys que sigui una mica més entretingut.
Una mica intel·ligent.
Però és que després ja, no sé si a tu et passa, però és allò que ho penges i dius, ostres, però que egocèntric, no? Una foto teva parlant de tu, no? És com, a vegades... Tinc alts i baixos amb l'Instagram.
La gent li agrada, per això. Vull dir, la gent vol saber.
Sí, però a qui li interessa també el que em passi, no?
Home, t'he de dir que al meu Instagram no trobaràs res, absolutament.
No, però a vegades admiro també aquesta gent que, doncs, és molt bona fent fotografia de paisatge, o de racons i tal, que jo no tinc paciència per això, i llavors sempre acabo posant fotos, doncs, això de la feina o del grup, i més o menys acabo sortint jo.
Sí, sí.
Llavors és com, ostres, que em faig passar a mi mateix de
doncs
compartir
no,
coses on sempre hi surto jo, saps?
Ens agrada veure-ho i seguir-ho. I, de fet, ara ho deies tu, la majoria de fotografies són de persones i gairebé no hi ha paisatges, però tu, quan et perds, on et perds?
Ostres.
Ja sabem que has estat a l'estiu aquí picant pedra,
però
quan t'escapes, cap on vas? muntanyes, que la, no ens has deixat pistes en l'Instagram.
Saps què passa? Que jo sóc de Vilanova i la Geltrú.
Clar,
llavors, em costa marxar. Trobar llocs millors. Saps allò que ens passa? Als catalans ens passa molt quan viatgen.
Ah, els de Vilanova també, especialment.
Sí, 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 sí. Però especialment els de Vilanova. No, allò que viatges, dius, ostres, però sí que hi ho tenim tot. Tenim la... que està molt bé conèixer els llocs, eh? Però... és això, que si em perdo, em perdo per qualsevol platja de Vilanova i la Geltrú, perquè més que per temporada baixa, que ara que hi ha molts guiris.
Ara està massa
i han de poder venir, pobres, eh? Però bueno, que me la deixin per mi la platja també un rato.
És a dir, tardor, primavera és com millor.
Sí, 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 això, cap al maig, juny, després ja al setembre. Però sí, 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 crec que és el lloc on més, no sé, més bé m'hi sento per això, per on hi tinc els amics. Clar, no és només anar a la platja i és que després pots quedar amb els teus amics de tota la vida.
Estàs
i...
a casa teva.
Sí, sí, sí. I estic la mar de tranquil. Sí, sí.
Doncs molt bé.
Que també m'agradaria perdre'm per Miami, però...
No t'importaria, no?
Entre el poc temps i pocs diners no m'arriba.
Tot l'estiu als apartaments de Hawaii, doncs
veritat,
ja l'ha sobrat. L'ha sobrat. Et seguirem al Versió aquesta temporada que ve.
Això espero, sí. Encara no he dit res, Toni. Dic, escolta, que estic de vacances, Toni, que hem de fer... Bueno, ja et diré alguna cosa. Ostres, Toni, jo he de saber què faig, al setembre.
Atents, atents.
En principi tot apunta que sí.
I amb els grups, què? On et seguirem? Et podem anar seguint, no?
Sí, 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 alguns concerts que estem fent ara a l'estiu i també tenim plantejat ja començar a gravar coses noves de cara... Bueno, això és com la temporada de ràdio, no? A l'estiu fas més concerts i després et tanques més a compondre i això, i a gravar i assajar... Bueno, sense cap mena
de pressa ni de pressió
ni res, no. Anem fent i feliços.
Escolta'm, per tancar, Marc, si hagués de sonar una cançó cada cop que algú visita el teu Instagram, què t'agradaria que sonés?
Doncs mira, m'agradaria que sonés un dels meus grups preferits, que és Wilco, i concretament una cançó que es diu Càmera, perquè parla precisament això de si els teus ulls fossin una càmera, no? De si ho poguessis enregistrar tot. I crec que és molt adient precisament per parlar de l'Instagram i de com es veu el món a través de les xarxes socials, que hem de ser conscients de que és molt distorsionat i que la vida està allà fora de les pantalles.
Ah, exacte. Doncs amb aquest missatge ens quedem i amb la cançó. Marc, un plaer.
A vosaltres per convidar-me.
Ens veiem per aquí.
I tant.
Vinga.
Adéu. I'm not afraid to
Sentit musical.
Ens demanen una cançó que jo no la conec de Beatles.
Ah, ah, era difícil. No?
Michael.
Michael?
Michael.
O Michael o Girl, Michelle. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Ui, tant.
Gràcies.
Molt d'amor.
Després també hi ha un altre tipus de petons, que són els que busques comissura.
Si els vas a buscar, s'està molt segur que l'altre els vol trobar. Vull dir, saps? Vull dir, no pots arriscar.
És molt arriscat.
I hi ha gent que s'aprofita.
És una pràctica arriscada.
I moltes coses clares van ser els ingredients escollits per crear un programa perfecte.
Bernat Masferrer, com va això? Bernat? Hola.
Ai, em toca, ja estic en directe.
Sí, estàs en directe.
Ai, perdona, perdona.
Però RAC1 va afegir un ingredient més sense voler a la seva poció. La substància giral. I així va néixer el dia lliure estiu. I ara amb els seus supersons lluitant per donar el millor estiu. No, su, ara no.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
A aquesta hora saludem la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán. Ministra, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Tenim molt bones notícies per part d'IPRA i que significa que les coses estan anant bé.
Consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
És poc habitual que un partit de govern demani comparèixer un president del seu govern. Junts per Catalunya té la informació de primera mà.
Jaume Asens, president del grup d'Unides Podem al Congrés dels Diputats.
Sembla una llei més pensada per Felipe González que per Pedro Sánchez.
Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
No és només que el Mobile tria Barcelona, sinó que Barcelona tria el Mobile.
Vicepresident, bon dia i moltes gràcies.
Senyor John Hoffman sempre m'ha deixat molt clar que el Mobile tenia una llarga vida a Barcelona.
Perquè a l'estiu sí que passen coses. El món a RAC1. Ara, de 7 a 12, amb Anna Ballonesta. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Cada tarda, de 3 a 7, versió estiu.
Perdona, escolta'm una cosa. Però què és aquesta veueta? Virgi estiu.
Escolta'm, Marca.
Posa-li ganes, home, què és estiu? L'estiu de la llibertat.
Però, Marca, què estàs fent?
No, ni Marc ni hòsties, vinga, va. Versió
estiu. Versió estiu, cada tarda amb...
Per favor, posa-li ganes, Rocamora, que m'estic enfadant, de veritat.
Versió estiu.
No, ara t'has passat. Això no és el Matina Codina, home.
Mira, és que m'estàs posant una mica nerviós, Marc. Estic intentant fer la promo perquè estem a punt de començar el programa. Vull explicar què farem, tot el que tindrem, etcètera, etcètera.
Què fareu? A veure, perquè, perdona, portem dos estius intentant fer plans i no hi ha manera, guapo, ara la pandèmia, ara Ucraïna, que és impossible fer previsions.
Ei, perdoneu.
L'altre.
Si m'he de parlar de previsions, tenim dades des de la Torre de l'Espanyol.
Mira, perdona, Francesc, però deixarem estar. També, perdona, Marc, que tira la versió del Carles. Fem tradicional.
Cada tarda, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora.
Aquest sí, home, mare meva, quina veu, versió estiu. M'encanta, mare meva.
RAC 1, tots som 1. RAC 1.
Estimat oient de RAC1, aprofito aquest espai per anunciar-te que aquest estiu faig un programa que no està malament. Seccionetes, millors moments de RAC1, una mica de tot.
Perdona. Això és una promoció d'apartaments Hawaii?
Sí.
És que aquí les veus les faig jo, eh?
Ostres, ets la veu de RAC1! És que saps què passa? Aquí tothom està de vacances i creia que m'ho havia de fer tot jo.
Les veus no fem vacances. Deixa'm a mi.
Aquest estiu, de 7 a 9 del vespre, Apartaments Hawaii, amb Marc Bala. Un programa... Un programa què?
No ho sé, un programa d'estar per casa.
Ui, boníssim.
Un programa que no us podeu perdre a RAC1.
Tots som 1. Se suposa que havia de dir això, no, ara?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Islàndia Grand Prix. El gran concurs de les nits d'estiu a RAC1, amb Marc Farragut.
I amb els millors concursos islandesos de tots els temps.
Existeix Cànoves i el Perrús?
Hòstia, el Perrús no. Home, seria molt ben perill que existís el Perrús, eh?
color de les pàgines que no fa tants anys consultava si volies trobar el telèfon d'algun negoci.
Blanques.
Negoci.
Dos grogues.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Islàndia Grand Prix.
RAC 1. Tots som 1.
El que més m'agrada de l'estiu és que puc fer toples al terrat de casa. Els veïns ja han batejat els meus pits.
De 12 a 1 del migdia, la competència especial 50 anys.
Els hi diuen els globus d'or.
Un programa que no passarà la història...
Però us farà companyia. Com aquests dos, els voleu veure?
Passi el que passi... No us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.